Vale, ara sí, endavant.
Endavant què, tio?
Endavant el cotilleo, o com es diu això?
El safareig, no?
El safareig. Com jo, d'entre totes les persones, no sabia aquesta paraula?
D'entre totes les persones del planeta, me cago en l'hòstia, Marc. No servim per res, eh? Què és, que vens de l'hort? És divendres o què? No, tio, avui és dijous encara.
I tenia un podcast que es deia així, eh? I se me n'ha oblidat, eh? Imagina't.
Hòstia. En fi. Bueno, tio, jo anava a dir com la gent podrà sospitar. Va, ha passat alguna cosa a la meva veu. I aquest cop no és ressaca. De fet, cada cop és menys ressaca i és més algun virus, saps? Vull dir. I el podcast que havia de ser aquesta setmana, parlem del mobile, podrem parlar amb poquet. O sigui, he anat al 50% del temps, al mobile. Vaig anar dilluns, vaig anar dimarts, vaig posar malalt dimarts i al vespre cap a casa i porto dos dies recluït a casa. Per tant, el que hagi passat el dimecres i el dijous no tinc ni idea. M'he perdut moltes coses, però bueno, podem parlar del mobile. Sempre se'n pot parlar del mobile, sempre hi ha coses interessants a comentar. Tu no hi has fotut el peu, no, aquest any?
No, jo fa anys que... Saps això, quan fas els propòsits d'any nou? Entre el d'anar més al gimnàs i menjar més bròcoli, sempre hi ha el de no anar al mobile. Aquell sempre el compleixo.
Perquè tu ara feia anys que no hi anaves, però hi havies anat, perquè si no, tindries anècdota del tio aquell que venia a dildos sofisticats, no?
Sí, podríem dir que jo ja vaig omplir el meu cupo d'estances al mobile. Crec que me l'he patejat com ningú. Pujo la mitja, de fet, i en el moment en què vaig poder lliurar-me d'aquesta experiència, va ser com, no sé, a vegades ho he explicat, el mateix que anar a esquiar. Quan era jovenet, sempre anava a esquiar amb els meus tiets i els meus pares, i quan vaig tenir 16 anys, ús de raó, i vaig poder quedar-me a casa, vaig dir, aquí es queden els esquís i ja no esquiaré mai més a la meva vida. I mai més em vaig tornar a posar uns esquís. Doncs això és una cosa semblant. Jo crec que vaig anar molt al mobile i quan vaig ser prou gran i vaig dir, escolta, jo aquí no vull anar més, ja es va acabar. De fet, l'última vegada que hi vaig anar, vaig agafar el Covid, imagina't.
Home, clar, sí. Bueno, no ho sé. Del 2020 no es va fer el mobile, es va cancel·lar, per tant.
No, no, jo sí que ho sé. Va ser el següent, el 2021.
Ah, vale.
Vaig estar en aquell...
Ah, aquell, el tancat. Vale, vale, vale. Aquell, jo aquell no vaig anar a mirar, em va semblar una merda.
I vaig agafar el Covid. No havia agafat mai el Covid i el vaig agafar allà, toca't els ous. Llavors jo crec que allà vaig dir, ah, ja només, ja està. O sigui, a sobre vaig agafar un Covid dolent, perquè no vaig agafar el Covid nacional, el d'aquí, el domèstic. No, vaig agafar una branca d'aquestes, que bueno, que allò no saps ni d'on venia, eh? O sigui, allò era prefabricat.
Doncs jo no sé què he agafat, perquè justament ens han fet les proves a casa, que hem caigut pulminats els dos, la Judit i jo, el dimarts. I va ser el mateix dia de, ui, em començo a trobar malament. Al matí ja estava una miqueta així, però és allò que dius, bueno, també pot ser que ahir vaig fotre 15 quilòmetres caminant pel moment, no vaig menjar res, i el dilluns va ser un dia força productiu, els dilluns sempre estan bé perquè hi ha menys gent i, per tant, amb la que et trobes, doncs tens més temps de fer coses. I així vaig...
Estava el rei.
Bueno, no li vaig donar audiència, mira, tenia coses millors a fer jo. I així vaig tenia força meetings. De fet, va estar bé, vaig començar... Amb una... És estrany començar el mobile amb una reunió molt productiva. Em vaig reunir amb el Francisco Polo, no sé si et sona aquest nom.
Il·lumina'm.
Va estar al govern del PSOE fins fa relativament poc i va portar tot el tema aquest de la ley startup i històries d'aquestes, no? I ara està, bueno, va sortir i ara està muntant una empresa i vaig pensar, dic, buah, ara és que sembla que deu ser la típica persona hipermega estirada perquè ja està de govern. No, una persona superamable. Super down to earth, vull dir, jo havia sentat mitja hora perquè vaig dir, va, no tindrà temps, vam estar dues hores allà xerrant i molt, no sé, un personatge molt interessant, molt curiós, em va caure molt bé, vull dir, és allò de, et prepares per lo pitjor, que és el que faig generalment jo a la vida, perquè la vida només et dona aquestes decepcions i de vegades et dona alguna sorpresa i dius, de gaudeixes molt més, doncs aquí em va passar, tio, vaig gaudir molt aquesta reunió. A partir d'aquí, tot va anar endavallada, però perquè va ser una reunió de quan vaig sortir amb molts ítems accionables, no? Però, al final, el mobile és el que dic sempre. A què hi vas, no? Si no tens definit a què hi vas, no cal que hi vagis, val? Jo sempre m'agendo una o dues reunions fixes cada dia per tenir l'excusa d'anar-hi i després obro a serendipia total. O sigui, em quedo a la zona d'inversors o vaig a donar voltes, entre reunió, doncs et trobes amb algú pels passadissos, passes per l'estand de Guaira o del Sabadell o de Barcelona Activa i i fas patar la xerrada una estona i passa algú altre per allà, t'enganxes aquesta persona, bueno, va ser una miqueta doncs, de canvi de parelles de ball, no? I s'acaba omplint el dia. I el dilluns va ser un dia així, eh? I vaig ser força hores, el que passa que vaig començar a notar que perdia la veu i no sé si te'n recordaràs tu, altra gent sí, jo l'any passat i a Palmobile també, la setmana anterior em vaig quedar fònic, val? I no sé si va ser per un virus o què va ser, però vaig perdre la veu. Sé que no em vaig posar malalt, eh? Va ser, vaig perdre la veu, em vaig quedar fònic, vaig estar 5 dies afònic. I just vaig recuperar un filet de veu pel Corporate Innovation Summit de l'any passat, que era també el dimarts, no? com aquesta setmana. I suposo que de forçar-lo allà, el dimecres vaig tornar a estar sense veu. Per tant, va ser un mobile molt de merda per mi, el de l'any passat, no? Doncs aquest, més o menys, és tot el mateix. I aquest any, doncs, patia, era dilluns a la tarda, i com les 5, vaig dir, no, dic, si em continuo aquí, em quedaré sense veu, i demà no podré parlar. I me'n vaig anar cap a casa, vaig plegar aviat. I vaig dir, bueno, doncs dimarts en tornem-hi, no? Dimarts va anar força bé, també tenia un parell de reunions agendades, vaig anar amb un dels meus socis, el Jordi, que sempre intento arrastrar-lo fora de la cova, també, perquè, bueno, doncs, perquè faci una miqueta de networking i que la gent el coneguin, perquè si no acaba passant allò de que la gent es pensa que Mars Base és 100% meva i no és veritat, jo tinc dos socis, encara que sembli mentida, i res, vam estar fent meetings allà, després vam anar cap al Summit. I, ostres, ja a punt de començar el Summit em va venir una bajona, tio. Saps allò de dir, uf? I em va mantenir l'adrenalina aquesta d'haver de començar, haver de fer l'esdeveniment i haver de fer el show, perquè a més jo moderava dos panells i tot. Però ja quan va començar el networking vaig dir, mare, Déu senyor, me'n vaig cap a casa, saps? Vull dir, i sí, més o menys va així. Així que avui és dijous, sí, i ahir, que vaig dormir tot el dia, doncs no he anat, tio, estic bastant cao.
Però n'ha sortit alguna cosa bona o no? Algú mai ha fet negoci al mobile? Això és el que em pregunto.
Sí. Per exemple, l'any passat, és que clar, moltes d'aquestes, és el que dic sempre, eh? Que moltes d'aquestes coses venen al cap dels anys, val? Quan tens un negoci tan relacional com és el meu, i això els explicava a la gent de Welling, no? Que ara són clients nostres, perquè l'any passat els vam acabar de tancar l'acord, més o menys al mobile, no? Ens havíem conegut, portàvem temps parlant, per exemple, amb Welling, i aleshores, doncs, recordo que va ser el mobile de l'any passat, que jo estava completament afònic, i el Llorenç de Welling, que treballa al Departament d'Innovació, em va convidar a un podcast, ell que té a títol personal. Vaig fer allà, jo, però tenia zero veu, eh? Va ser una miqueta desastre, però bueno, vam poder fer l'entrevista. I llavors vam estar xerrant allà, els vaig presentar el meu equip, els vam convidar al Corporate Innovation Summit, i ens vam conèixer, vam començar a tirar idees, i bueno, jo crec que si bé no vam tancar l'acord allà, el 85% de la negociació segurament es va fer allà, no? Jo crec que aquest tipus de relacions, de posar-se cara, sorgeixen així. No sé si va sortir alguna altra cosa més, la personalitzo en Welling perquè és com el projecte que recordo més que es va forjar allà. Segurament en va sortir alguna altra, eh? I em sembla que en va sortir alguna altra, però encara que no sigui així, també hi ha hagut altres tipus de negocis, no? I justament explicar Welling aquest any ha fet una cosa bastant curiosa, i això poca gent ho sap de mi. Han fet una hackathon que és molt similar a una cosa que van fer l'any 2014, que era una hackathon en un avió. No sé si tu coneixes la història.
No conec la història, però promet.
Val, doncs si parlem de serendípia i de retorns no immediats, aquesta història et farà caure de cul a terra. El 2014, com que tenia poques coses a fer, tot just acabàvem de crear l'empresa i la meva feina era vendre i fer màrqueting, doncs mentre teníem els nostres primers clients, no me'n recordo per quin... Devia caure, pensar que va ser pel maig o pel juny, no? Nosaltres ens vam fundar el març. O sigui, crec que encara estàvem fent el Barcelona Startup Map com a projecte i no hauríem signat el projecte Eureka, que va ser el nostre tercer o quart projecte. Total, que vaig veure que Welling feien una hackathon amb un avió, val? La premissa era, tu agafes un avió, a les 5 del matí te'n vas a Milà, et fan una xerrada, unes formacions, allà es fan uns grups i en el vol de tornada, amb aquests grups, es fa una hackathon. Val? O sigui, representa que tu t'has de coordinar amb l'equip i idear una cosa i presentar un PowerPoint. Aquella nit havies de preparar un PowerPoint i presentaves el dilluns pel matí. El dilluns pel matí, perdona, el dia següent al matí. Val? En aquella hackathon, curiosament, l'experiència va estar bé, vull dir, bueno, passes un dia a Milà, menges bé, bevies una miqueta de vi i tot això, i el meu equip, curiosament, clar, aleshores els dos acabàvem de començar l'empresa i hi havia el CEO de Singularo, vale? Un dels fundadors de Singularo, que aleshores era tan petit com nosaltres o més petit inclús, vull dir que igual no tenien res. Avui en dia és un e-commerce de no sé quan facturen, però tenen 30 botigues, 50 botigues, no sé, una barbaritat de botigues de joies, no? De joies fetes a mesura, des de València. Doncs vam acabar guanyant la hackathon aquella amb una idea que vaig tenir, que va ser de... Al final eren molt idees, no havies de construir res, però sí, me recordo que la idea era com pots estalviar-te el pàrquing de l'aeroport. Si tu vas a l'aeroport, vas a un viatge a Dubai d'una setmana per dir alguna cosa, doncs deixes el cotxe allà, però en comptes de deixar-lo al pàrquing, el fa servir una persona, una família que arriba. Era com un car swap, vale? I aleshores el tenen per allà i a part guanyes pasta. Si no, només has pogut anar a l'aeroport de gratis, sinó que a sobre t'han pagat per portar el cotxe allà, no? I aleshores això els de bowling els va flipar, vam guanyar i ja està. I aleshores vam quedar amb una amistat flotant per l'aire amb el Paco de tant en quant anar parlant i el 2021 es va contractar un projecte, és a dir, 7 anys després. Val? Aleshores dius, el retorn de les coses de vegades, clar, si tu mesures el 2015 hauria de dir, doncs no m'ha servit de res aquella hackathon, el 2016 no m'ha servit de res. I al cap de 7 anys arriba, no? És el problema de les coses relacionals i de l'inbound, que són difícils de medir i que pot no passar mai. I quan passa, diguem, el canal no és el mateix o l'atribució es perd. Val? I jo me'n recordo que... O sigui, sempre ha estat una constant, no? Quan jo he decidit fer alguna cosa així una miqueta més loca a Marsbased, els meus socis sempre eren, bueno, ja, però quin retorn té això per l'empresa, no? Bueno, no el problema és que no ho saps. És a dir, quan tu fas paid en màrqueting, està molt clar, no? Fico 1 euro a Google Ads i em torna 1,50 euro. Fantàstic. El mateix dia ja sé quin retorn té. Quan fas una campanya de tele no en tens ni idea, no? Quan fas SEO, pot ser que triguin els resultats. I mira, justament els va fer molta gràcia a Welling, no?, que els expliqués aquesta història perquè no la sabien. I dic, el retorn de les coses, que de vegades és a molts anys vista. I de fet, això em dona peu, i perdona, turra, de dir que ja no faig mai aquest tipus de coses, no? Aquest tipus de coses que són tan outlier que fas al principi i que són aquelles que probablement canvien el curs d'una empresa, no dic que aquesta no ens va canviar el curs a nosaltres, però poden canviar el curs d'empresa perquè et surts, no?, de la distribució gaussiana del que fa tothom, perquè tothom està orientat a anar a tiro fijo. Si fas aquestes coses més loques perquè no tens res a fer, doncs pots tenir el risc de recompensa, no? I amb els anys deixes de fer-ho i dius, ja, però com torno a fer d'aquestes coses? Clar, funcionaven perquè en feia 50 i en funcionava una, però ara només en podria fer una així a l'any i amb una ja no funciona aquesta probabilitat.
Ho imagino que és pel mateix motiu que grans corporacions deixen d'innovar i les startups et passen per l'esquerra. Vull dir, no és que dins de la gran corporació siguin estúpids i no entenguin que hi ha una oportunitat, però també entenc que tu s'hi fiques i et fas més gras i menys àgil a mesura que vas creixent i a tu al final et passa el mateix. És a dir, en altres paraules, a mesura que creixes tens una cosa que no tens quan no creixes, i és que tens alguna cosa a perdre. I quan tens alguna cosa a perdre et tornes més conservador. Possiblement per això... Quan no tens res a perdre pots invertir en meme coins i, no ho sé, mai en su sano juicio ningú hi posaria tota la inversió de la seva vida.
100%. I de fet, això és una de les coses que he vist. I et diré més, està començant a canviar la història del com més gran et fas més conservador tornes, perquè jo crec que estem davant d'un moment històric. És a dir, tens raó, fins ara havia estat així i quan fèiem això al Corporate Innovation Summit, que és l'esdeveniment que organitzem des de Marsbased i tal, que parlem de perquè, bueno, com s'ha d'innovar amb les startups, que si les compres, si fas partnerships, si fas acords de reventa, si fas col·laboracions no pagades, pagades, prototipatge, el que tu vulguis, al final sempre acaba resultant en un d'allò de, bueno, una gran corporació és lenta, cicles de venda llargs, massa proteccionisme, massa burocràcia, i al cap i l'startup doncs, tot es trenca, són impacients, tenen massa rotació d'equip, el que tu vulguis, no? Però ara, i més, hauràs estat seguint les notícies últimament, cada dia o cada dos dies està venint una notícia d'una de les grans corporacions, no? I generalment són les hyperscalers, no? Els Amazons, Nvidias, Facebooks, Microsoft, Google, etc, que estan traient una tecnologia al mercat que ho està trencant tot, no? Que està canviant les regles de joc. És a dir, fa 2 setmanes o setmana i mitja, Microsoft amb els topoconductors, Val? El Amazon, amb els models, no sé què, Nvidia, amb els NIMs i no sé quin... quin... O sigui, al final també et perds una miqueta, eh? Però vull dir, grans avenços a nivell de quàntica i d'intel·ligència artificial que estan deixant una miqueta les startups en evidència, perquè, clar, al final aquestes són tan grans, aquestes empreses, i tenen un ADN innovador que no són les General Electrics de tota la vida, no? Que diuen, no, no, jo em dedico a fer això i ja està. O inclús Nokia. No, és que aquesta gent s'han sabut reinventar fa molt poc. Amazon va haver-se de reinventar amb els web services, val? I Nvidia amb l'adveniment de la intel·ligència artificial. Vull dir que fins fa 4 dies Nvidia estava fent targetes gràfiques per videojocs i era una empresa més del sector. I ara és... Nvidia és la que dicta els canvis de mercat. Val? Ara ja no és Google, Facebook, no sé què, tot aquell conglomerat. Nvidia sola, el dia que el CCO, el Jensen, va dir allò de... Ui, a la quàntica li queden 20 anys, val? Va fer caure tots, o sigui, tots els stocks passaran en vermell, val? Fins que ja, al cap de 2 dies va venir el CEO de SAP i va dir, no, no, són 4. I això es va arreglar la situació, no?, una miqueta, però... però vull dir, què vull dir amb això? Que totes aquestes empreses, clar, facturen tant i tenen tan clar que han d'innovar que no fan petites innovacions de merda, de anem a contractar un prototip de 50.000 euros a una startup i a veure què passa. No. Diuen, vale, li dediquem 10 bilions a això demà i 10 bilions a aquesta altra iniciativa i fan una distribució molt més agressiva. No? Per què? Perquè ells s'han aprofitat d'un mercat, com dir-ho, revuelto, no sé com dir-ho en català, i saben que el que està venint ara és l'internet de fa 30 anys, 40 anys, no? L'internet de masses de fa, bueno, 30 i escaig anys, no? I han d'estar allà, perquè la configuració de les empreses canviarà completament. I tothom s'ha adonat que si no tenies AI no estaràs en aquest panorama, no? En el mapa d'empreses rellevants, i per això totes estan ficant i han fet grans canvis i aquí estan anant a una i invertint molt i jo què sé, vull dir, no recordo Google dient farem blockchain, tot serà blockchain fa 4 o 5 anys. Potser alguna d'aquestes sí, igual que Facebook va fer amb el metavers, que van invertir molt i els va sortir una miqueta malament, però metavers, els NFTs, tot això, no va haver un gran canvi cultural a les empreses grans. En canvi, AI, hi ha anat tothom. Vull dir, tothom té clar que això és el que ve ara i les grans corporacions estan innovant més que les startups.
O sigui, potser ens falta com l'arc històric de fins a on arriba això, no? Perquè vull dir, ara estem com al mig de la història i no sabem el desenllaç, no? Però si mires una mica enrere, per exemple, és allò que la història, que no es repeteix, però que sembla com que rima una mica, no? Te'n vas una mica enrere i et pensaves que abans les grans corporacions estaven super ossificades i que tothom es riu d'IBM ara perquè ells van crear l'embrió d'algú Intel i els oblitaressin quan tenien una posició dominant. Però poca gent se'n recorda que si agafaves la història a la meitat era tot el contrari. És a dir, en tot el caldo de cultiu de l'ordinador personal va ser IBM qui va crear una divisió separada dels seus headquarters a Florida, Boca Raton.
M'agrada, Boca Raton.
Dada històrica, gràcies.
L'afegeixo al mapa de pobles que he de visitar amb la Judit perquè tenen noms ridículs.
Sempre em fa molta gràcia perquè és Boca Raton i em fa molta gràcia el lloc. I no sé per què se'm va quedar. I va crear una divisió específica a Boca Raton, a Florida, separada dels seus headquarters per crear l'ordinador personal. I tothom va creure que la guerra de l'ordinador personal ja s'havia acabat. I final de la història, guanya IBM i ja ho tenim. El que passa, i és veritat, i això sí que t'ho compro, és que hi ha una cosa que ha canviat. I és que la quantitat de capital que necessites per començar a jugar en segons quins jocs a dia d'avui és molt més gran que la que necessitaves llavors. Exemple, abans en un garatge podries crear un ordinador personal i podries tenir un prototip funcionant en poc temps. A dia d'avui, que et vagi molt bé si el que tu vols és posar-te a la cua de clients d'Nvidia i comprar-los 100.000 GPUs. Ànim. La quantitat de diners, recursos i infraestructura que necessites no té absolutament res a veure. Per què t'ho deia? Perquè igual ens falta com la part de què passarà després, no? Perquè sí que és veritat, com tu dius, quan els hi ha picat en aquestes grans, s'han alineat molt ràpid amb canvis de models de negoci, però, per exemple, i el cas dels NFTs és paradigmàtic. O sigui, per què cap d'elles es va posar com en el món cripto o va tirar-se a la piscina amb el món cripto? En canvi, tot el que té a veure amb intel·ligència artificial sembla que totes s'han tirat a la piscina. La raó és l'alineació amb el seu model de negoci. O sigui, un món en el que tota la computació passa per el món de blockchain és un món on les Magnificent Seven no dominen. En canvi, un món on el que et fa valer per sobre de tot és el CAPEX que tu pots deployar i més computació, és un món que únicament beneficia les grans. Llavors, jo si ara tinc que apostar, sembla que tot t'està dient que serà més del mateix i no dubto que vingui algú pel costat i d'una manera totalment obliqua crea un model de negoci diferent i sigui capaç de crear un producte nou. Ha passat sempre i seguirà passant, però tot sigui dit, vull dir, cada vegada és més difícil competir de tu a tu, però perquè també és el pulmó que tenen aquestes empreses és sense precedents, vull dir, no ha existit mai companyies tan grans i tan consolidades com ara. És curiós.
Però tu no tens la impressió aquesta de que ara les empreses més guais, en un sentit de les empreses més innovadores i que has de seguir les notícies d'això, són les grans? O sigui, a mi em dóna la impressió aquesta. Veig que igual sí, alguna startup treu alguna cosa i pot ser trencador o no, val? I potser les grans també s'aprofiten de que tenen molta més difusió, més marca i tal. Però, clar, vull dir, no sé, tinc la impressió de, si ara vols estar al dia, has de seguir Microsoft, Amazon, Google, Meta, Nvidia i poca cosa més, eh? I amb això estàs al dia de tot. Que no és veritat, és una sobresimplificació, però em dóna la impressió de que les coses rellevants o les que canviaran el mercat són aquestes i que sí, evidentment, hòstia, no, Mistral està traient tal cosa i aquests altres, una altra, i Replit, el tema d'agèntica hi ha, el que tu vulguis, però que no són tan canvis tan definidors de mercat com treure una nova categoria de, doncs això, els topoconductors, no? Que van treure Microsoft ara, no? Trobar nous estats de matèria, perquè ens entenguem. Hòstia, ojo, això canvia les regles de joc.
Estic d'acord i penso que la raó, entre altres, estic segur que és multifactorial, però la raó principal és que la innovació, el terra on passa, està tan a dalt que necessites una quantitat de recursos.
Ah, exacte.
Una quantitat d'inversió que no està a l'abast d'un startup amb un PowerPoint. I de la mateixa manera que sempre diem, ostres, no hi ha hagut millor moment per crear negocis, i crec que és veritat, és a dir, mai havies tingut tanta exposició i tantes eines per crear coses, també et diré que no sé exactament la paraula catalana del leading edge, però per estar al leading edge, en allà no pots estar-hi tu amb el teu amic. No, o sigui, en allà necessites ser part d'un lab que està a la frontera de la innovació, que a sota té tots els recursos d'aquestes grans. I mira, el fet de que tinguin aquests ecosistemes tan consolidats fa que, o sigui, encara que posin un sofà al mercat, un sofà, eufemisme per dir una cosa de merda, tio, és que és igual, és que funciona. És a dir, i Apple Intelligence és el cas paradigmàtic d'això.
Tira, dispara.
Em sembla que és un producte que no serveix per res. El voldries eliminar del teu dispositiu, malgrat, escolta, o sigui, saps què passa? Que és que la base instal·lada és tan gran que posin el que posin, és que la gent ho utilitzarà. Llavors, jo crec que subestimem el molt difícil que és el go-to-market, no? O sigui, és portar un producte al mercat i fer que algú l'utilitzi. I mira, la gran sorpresa, casualitat, accident tecnològic de l'última dècada és ChatGPT. Però tu agafes la resta...
Ah, exacte. Anem.
És una anècdota, eh? Però tu agafes la resta, que tenen un producte exactament igual, totalment no diferenciat, i et busques els antròpics amb els clots de la vida. Busques els mistrals, el que tu vulguis. I, tio, és que no fa servir ningú.
No.
Són tres. No són productes transversals que tinguin tracció. És molt difícil adquirir usuaris. És complicadíssim, i més a aquesta escala. Llavors, clar, un cop els tens tots captius dintre del teu telèfon, dintre del teu tablet, dintre del teu ordinador, dintre del teu ecosistema, Doncs a veure, no dic que les coses siguin fàcils, però, home, ja veus que posant un producte que sent standalone com una Apple Intelligence, no és que no tingués cap sentit, és que la gent l'hagués expulsat del mercat, ja, entens? Però allà dins, bueno, pues això, pues funciona.
De fet, mira, és una de les coses que vam comentar en el Corporate Innovation Summit, no? Parlant de quàntica, i tampoc... Que és un tema que no... que no, jo no toco gaire, vaig decidir anar sobre puntetes, amb aquest tema, però, clar, és que amb la IA ha passat que ha arribat inclús una miqueta massa ràpid, no? ChatGPT la gent no s'esperava, o sigui, ha estat una miqueta un accident. ChatGPT va ser inclús un accident intern, no? És a dir, van dir, va, anem a fer una interfície de chat per veure, per poder demostrar una miqueta les capacitats d'aquest model, no? Perquè si no, al final, si el factor forma aquí ha influenciat molt, no? Perquè tu mostres la mateixa cosa, però amb una terminal on van passant moltes línies de codi, i la gent hauria de dir què collons és això, no? I que tu t'haguessis d'instal·lar o entrar en una terminal, connectar-te i fer-li preguntes, per molt espectacular que fos, jo crec que no hauria triomfat, val? Mirar enrere, tothom és fàcil, eh? Tothom és enginyer mirar enrere. Però clar, sense voler, canvies la manera de pensar de les persones i diuen, hi ha una manera que és impressionable, la gent és impressionable, no? I que trobis que un ordinador o un sistema, digue-li com vulguis, que et pugui replicar, t'impressiona una mica, no? O sigui, partint del Uncanny Valley, no? Però els humans, històricament hi ha un factor psicològic aquí que és no estem acostumats a que una cosa ens imiti, val? No hi ha hagut mai una cosa que ens imiti. De fet, és una conversa que vam tenir amb un dels caps d'innovació de Standard & Poor's. Però, i no és veritat, n'hi ha un que quan el vam trobar, durant molts anys, va ser crítica i subjecte de això és paganisme, això és màgia negra, són els miralls, val? I de fet, a moltes cultures està prohibit. O és una cosa com, hòstia, és un sacrilegi, no? I per això, les fotografies, segons quines religions també és com, no, aquí et roben l'ànima, no?, amb la fotografia. Per tant, el poder-nos replicar o replicar l'obra de Déu generalment està mal vist, no? I per això tenim com una certa por, un cert escepticisme i rebuig psicològic envers les coses que ens intenten imitar o que ens intenten suplantar. I aleshores el fet de, juntes ChatGPT, que igual hi havia hagut la influència ja de tenir un cert coneixement d'intel·ligència artificial de pel·lis més o menys populistes, i que a sobre el resultat és bo, inclús el GPT-3 o 3.5, no sé qui va ser el primer que va ser el que van fer públic el novembre de fa dos anys o dos anys i mig, cony, anava prou bé, saps? Evidentment, al·lucinava molt, el que tu vulguessis, inclús amb el tema de les al·lucinacions va acabar sent una feature i no un bug, saps? Vull dir, la gent compartia viralment, ah, mira quin bug el que m'ha dit ChatGPT, no? O sigui, que en realitat encara els hi va ajudar, no? I la interfície gràfica encara els hi va ajudar molt més perquè podies compartir-ho en pantallazos, podies copiar-ho a WhatsApp, el que tu volguessis, no? O sigui, que realment va ser un accident extremadament profitós, no? Però en altres, o sigui, m'atreviria a dir que aquest accident va arribar una miqueta massa aviat i, clar, molts models encara no estaven molt madurs i hi havia molts pocs players al mercat i per això ChatGPT, OpenAI, va resultar ser la clara guanyadora. Si haguessin hagut 4 o 5 al mercat ja consolidats, la història hauria estat diferent, no? Aleshores, arrel d'això van sortir tots aquests altres, no? Perquè al final una marea que, com es diu en anglès, no? Una marea que puja eleva totes les barques, val? Doncs aquí va passar una miqueta mateix. El que no està passant és, no va passar en NFTs, ni en blockchain, ni en altres merdes d'aquestes, no? Però en quàntica tampoc està passant, perquè no hi ha un cas d'ús. Així com en, diguem, la intel·ligència artificial està molt orientada al B2C, i tot és molt front office, no? Perquè és com, mira, et genera una imatge, vale, i la posa, genera una història per anar a dormir pel criu, vale, fantàstic. Genero el plan de nutrició dels meus fills, jo què sé, coses d'aquestes, no? Tot és molt front. En canvi, la quàntica tot són problemes de backend, són de computació totxa que realment pot ser que no tinguin cap tipus de visualització o que estan molt específics a certs sectors com la creació de proteïnes, nous materials, optimització de portfolios amb volums de dades astronòmics, etc, etc, no? I clar, potser no passarà mai, no hi haurà cap l'aplicació que de cop i volta tothom et recomana com WhatsApp al 2009, que si no tenies WhatsApp eres un pringat, no? O ChatGPT, que si fa 2 anys no t'havies posat ChatGPT, no l'havies provat, estaves furíssima, no? Doncs no passarà això en quàntica. No sé, treia això a col·lació de dir déu-n'hi-do els canvis que ja estan havent, i és una més de les conclusions a les quals arribo, de les poques coses que he après en aquest mobile, perquè no m'ha permès passar-hi més temps.
No, és que aquesta conversa és bona, perquè al final et dones compte de quina diferència hi ha entre un problema de producte i un problema de tecnologia. O sigui, ara mateix la quàntica no és un problema de producte, és un problema d'enginyeria, de laboratori, pràcticament.
I tant.
No està a l'abast de molta gent i els canvis o les innovacions que puguin sortir allà no tenen una afectació transversal de producte en si mateix que la gent, com tu dius, que pugui tocar, no? Segurament la primera persona que ho descobreixi, el primer que farà serà trencar l'encriptació de Bitcoin, no? Amb un ordinador d'aquests. En canvi, amb aquests models et preguntes, això és un problema de producte o és un problema d'enginyeria? Perquè què és més valuós, el model en si o l'embolcall del model? És a dir, si tu demà a ChatGPT li canvies el model i li poses el d'Anthropic, la gent ho seguiria fent servir o no? Jo crec que sí.
I tant. I tant. No se n'adonarien.
No se n'adonarien!
Però si no saben ni el que és un model. Vull dir, jo mateix t'ho dic, no sé la diferència dels models. Vull dir, si no ho sé jo, tio.
Clar, llavors et preguntes, què és més valuós? El contenidor i la UI en el domini ChatGPT? O el model que s'ha entrenat per darrere. I per això em fa tanta gràcia que aquesta empresa ha sigut un accident. Perquè tu penses, quins tipus de treballadors hi havia a OpenAI? A OpenAI no hi havia gent de producte. A OpenAI hi havia grans enginyers, grans científics i gent de bata blanca. O sigui, allà hi havia recercadors, no? O sigui, no sé com es diuen researchers.
Sí, recercadors.
Vale, doncs recercadors.
I recercatrius.
I recercatrius, això. Recercatrius, mare meva, quina paraula. O sigui,
no, que és broma, no es diu recercatrius.
Ah, vale. Vale, doncs recercadores, vale? Ah, recercadores sona millor. Sí, recercatrius, sí. És... No, recercatrius, no, des del luego no. Vale, he dit des del luego. Recercatrius. Tu deia per què? Ara, allà no hi havia aquest tipus de perfils. O sigui, mira, cosa molt tonta. Per què OpenAI no té anuncis? Sap coses de tu. Pots posar allà. O sigui, estàs fent zero. És igual que no sigui òptim.
Clar.
Pots treure molts diners d'això. Que realment els perfils que hi han treballant amb això és que estan zero preocupats per aquest tema. És que no volen embrutar-se les mans amb un model de monetització d'anuncis. O sigui, per això ja hi ha gent allà a Google que tens 300.000 enginyers de producte que estan pensant en això, però aquesta gent de bata blanca no es vol embrutar amb això. I estàs movent la pregunta de dir, ostres, això és un problema de que volem millors models o el que volem són millors embolcalls d'aquest model per utilitzar-los i per fer-los més accessibles a la gent. I a mi em sembla una pregunta molt interessant, perquè aquest exercici mental de dir què passaria si demà poséssim el model d'Anthropic, el Sonnet, o sigui, tot el producte que tens de Claude, el poséssim a darrere i diries, jo crec que la gent no s'enteraria de res. Per tant, l'autoritat, el valor que té el domini de ChatGPT a dia d'avui, ostres, és acollonant. Però s'ha creat a base d'això, del que tu dius, d'un accident tecnològic. Però un accident tecnològic que avui acarrea 400 milions d'usuaris. És una barbaritat.
És una barbaritat. Una altra cosa que volia comentar del mobile, i com a últim punt, de cosa que trobo interessant, com a consolidació i maduració de l'ecosistema, val? Que és totes aquestes microcomunitats que s'han creat al voltant del mobile. És a dir, per exemple, jo ara ja fa un parell d'anys que no hi vaig, però generalment jo solia anar al Web Summit. I en el Web Summit, una cosa que m'agradava molt era que hi havia tot d'esdeveniments i comunitats i networkings, el que tu vulguis, al voltant del Web Summit. I al final acabaves trepitjant al Web Summit una miqueta per fer el check-in, que et donessin l'entrada, i potser perquè, mira, havies quedat amb algú allà dins. Però va haver-hi un any, per exemple, que no vaig arribar a entrar a Web Summit a Lisboa, saps? Per què? Perquè hi havia tants esdeveniments al voltant d'això que anaves a aquest esdeveniment, l'altre, posava a treballar, dinaves, tenies una reunió amb tal persona, fora, una altra una miqueta més allunyada del Web Summit, i networking, si el que tu volguessis, i al final el Web Summit era una miqueta l'excusa. El mobile ja s'ha convertit en això, ja. M'atreviria a dir que fa molts anys per la gent que va al mobile, però el 4 Years From Now no tenia encara això. Val? I ara ja fa 2-3 anys que pots perfectament no anar a la conferència, no et perds absolutament res, però sí que has d'estar a tots aquests altres esdeveniments. Pots anar-hi si ets suficientment rellevant i t'hi conviden igualment, és a dir, els dilluns sempre sol haver-hi doncs, el networking d'Atico, que està força bé, un cop hi ha anat. Els dimarts nosaltres sempre fem el Corporate Innovation Summit i l'hem fet 4 anys i ja aquest any he vist moltíssima gent que va venir l'any passat o que ja ha vingut a diverses edicions, no? Està creant com una petita comunitat. Però, si no, el dimarts jo sempre rebo la invitació del networking de Guaira, val? I això és, doncs, suposo que la gent que va al networking de Guaira sempre són més o menys els mateixos i ja tenen com el, suposo en el calendari, el dimarts per la tarda també hi ha el de Seed Rocket que comença al Mobile, després probablement es desplaça a un altre lloc, el dimecres hi ha el sopar de speakers i alguna altra història, no sé, sempre rebo com 500 invitacions de coses, no? És a dir, ja s'ha convertit en aquest tipus d'escenari en el que el més important passa fora, no? Passa al voltant de l'escenari, diguem. I et diré que ahir, per exemple, sí que vaig fer una petita escapada de casa, per això vaig dormir tot el dia, perquè vaig dir no em puc perdre aquest esdeveniment. Es va crear un esdeveniment improvisat de CTOs de Barcelona, val? I, hòstia, Déu-n'hi-do, vull dir, es van juntar 80 persones, va ser completament altruista, completament improvisat i de fet, gent que no fos CTO o pseudo-CTO no podia entrar, vull dir, es van colar 2 o 3 persones, que van veure que no eren... es van colar algun VC i no sé qui més, però va estar molt bé, a les oficines de Secura, crec que hi havia 80-90 persones, a les quals, bueno, clar, jo vaig dir, tio, és que aquí, bàsicament, primer que els conec a gairebé tots, no? Però és un molt bon esdeveniment que no està contaminat per sponsors, per... contingut comercial, per ser, doncs això, no? Hòstia, que hi haguessin xerrades també, no, va ser un... Anem-nos a trobar pel simple fet de trobar-nos, no? I, collons, en el mateix esdeveniment, doncs, poder-me trobar doncs, amb el CTO d'aquí i el d'allà, o sigui, de tot l'ecosistema, va ser... A mi m'agrada molt. Ha estat probablement el que més he disfrutat d'aquest any, amb el ben entès que he fet només el 50% del que es podia fer en Mobile. I tinc una anècdota per tu molt bona, molt bona, que me l'he guardat pel final, perquè en realitat no me l'he guardat pel final, se m'ha oblidat dir-te'l al principi, volia obrir amb això, però estava parlant amb el Pau Ramon, que era va ser el CTO de Factorial, val? També havia estat a Redbooth i tal. I en un determinat moment de la conversa em diu, bueno, no, i a part de Marsbase, en què estàs, no? I bueno, com sempre vaig mencionar doncs, el tema de les meves inversions i vaig dir, ah, i també tinc el podcast de Foc a Terra i tal, i em va dir, no sé què és. Dic, hòstia, Pau, com que no saps què és? Saps? I, però ho vaig dir de broma. Saps allò de dir de broma? Però si tothom escolta Foc a Terra, ¿vale? Perquè, a més, en el meu camp visual, tu riu-te'n, però en el meu camp visual tenia 7 o 8 persones que sé que l'escolten, ¿vale? I en aquell moment va venir, a veure si me'n recordo qui va venir el Lluís Inglés, ¿vale? Que havia estat el CTO d'Exòtica. Dic, Lluís, mira, justament li parlava de Foc a Terra al Pau. Digue-li què és. I diu, sí, home, sí, Foc a Terra, tio, és un podcast en català. I li va parlar. I potser no va ser el Lluís, potser va ser una altra persona, però el Lluís sempre diu, ah, no, que collons va ser el Lluís. Va ser el Montguió, tio, va ser el Montguió, va venir el Montguió i vaig dir, dic, Marc, mira, explica-li al Pau què és Foc a Terra. Tio, Foc a Terra, saps? Un podcast, el poso amb els meus fills, el cotxe, no sé què, pa. I justament es gira el Jordi Jiménez, no? El que havia estat de Mobile Jazz, que per cert confirmo que és ell, el Patreon, i diu, ah, sí, Foc a Terra. Dic, mira, aquí tens un Patreon. Sí, clar, tio, jo també me'ls poso, m'agrada molt. I això és la impressió del Pau Ramon de soc l'únic pringat de Barcelona que no escolta Foc a Terra. Perquè a més va venir una altra persona i també va començar a parlar de Foc a Terra, con lo qual va ser molt divertit. O sigui, l'any que ve, Marc, jo crec que hauríem d'esponsoritzar nosaltres aquesta trobada de CTOs, perquè t'ho juro, estaven allà tota gent tècnica, però que ens escolten, o sigui, gent d'aquest calibre que alguns d'ells doncs venen als esmorzars de Forquilla, no? Però que justament estaven ahir i tal. I va ser, aquest moment va ser molt èpic, tio, va ser molt i molt èpic.
O sigui, clarament vas fer sentir el Pau com un autèntic outsider, no?
Exacte. No, però ja et dic, és que, clar, jo mirava al voltant meu i dic, hòstia, però és que aquest ens escolta. Dic, és que realment ho podia fer, tio. De fet, espera, un moment, que encara hi ha una anècdota millor, que aquesta no me'n recordava. Amb una persona que conec de Twitter, ¿vale? el Pedro, que... I em diu, tio, ah, i gràcies per Foc a Terra. I jo pensava, va parlar, jo no el coneixia gaire, sé que em segueix per Twitter i em fa likes i comenta coses i tal, i va ser molt bo perquè, clar, em diu, no, jo ara marxo que tinc a l'AVE a Madrid, dic, ah, vius a Madrid, sí, diu, però tu ets de Madrid, no?, perquè pensava que no parlava català i tal, sí, dic, escoltes, foc a terra, parles català, diu, no, però l'entenc força bé, saps, i dic, hòstia, ets una persona, des d'aquí, salutacions, als nostres oients de Madrid, que sense saber català, que ens escolten, vull dir que això em va molar moltíssim, o sigui, ahir em vaig sentir com dic, me cago en la puta, el que m'havia passat amb Startup Gran, que la gent em coneixia més per Startup Gran que per Mars Base, m'acabarà vessant en foc a terra també, tio, té collons, eh.
Hòstia, més un podcast en català, eh? Que dius, ostres, mira que l'audiència està restringida. O sigui, jo crec que entre el col·lectiu de podcast, aquell que ha capturat més part de la seva audiència captiva, o sigui que ja estem com saturant tot el potencial mercat, som nosaltres. O sigui, crec que tenim tan poc espai per créixer, a menys que ens escoltin les iaies.
I el Pau Ramon.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.